11 i 5 minuts del matí, obrim la segona hora del Sant Guatafons, Matins en Xarxa. Sergio Morales, és dijous, sí. I per tant l'esport ens ha d'arribar de la mà de Dani Aguilar.
Exacte, però avui deixem que el saludi jo, que sempre el saludes tu i a mi em fa il·lusió avui saludar-lo.
Tot teu, de fet, ja feina a la redacció, portem un matí una mica complicat. Finalment no hem pogut parlar d'astronomia, d'aquesta conferència que es fa a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura avui sobre el meteorit de Chelyabinsk amb el doctor Trigo Rodríguez. Ha estat una llàstima, però no ens podia atendre.
Bé, qui no la, si la, segur que està interessat pot anar a la conferència aquesta tarda.
A les 7 de la tarda, com dèiem, a la Casa de Cultura, organitzada per l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Per tant,
ara sí, no?
Tot teu, Dani Aguilar.
Dani Aguilar, molt bon dia.
Molt bon dia, Sergio.
Comencem la segona hora del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa i comencem, com sempre, parlant d'esports, com sí. No pot ser d'una altra manera. Què ens porta aquest cap de setmana? Què ens ha portat aquest cap de setmana passat?
Per començar, una situació preocupant. Si sí. Hem de avaluar una miqueta l'estat de forma dels equips de Sant Cugat, preocupant, anem a contextualitzar-ho tot com fem sempre. Parlem del futbol sala, anem a pams, parlem del futbol sala i de la situació del futbol sala de Sant Cugat i de l'Olímpic Floresta, a hores d'ara, últim i penúltim. La setmana passada Ostres. Eren últim i avant penúltim, ara ja sí. Malauradament podem dir que els dos equips de futbol sala de la ciutat són els pitjors de la segona B. Recordem, sobretot recordem que acaben d'ascendir de categoria, que han pujat de tercera a segona B, que la segona B és una categoria molt i molt i molt complicada, però la realitat és que després de quatre jornades, doncs com comentem, són últims i penúltims, i a més són els dos únics equips que a hores d'ara ja no són els dos únics que no coneixen el triomf.
I què no s'ha fet bé per arribar a aquest punt?
Aquest és el problema. Sí que s'han fet bé les coses, és a dir, s'està treballant, s'està competint, els equips agraden, i de fet l'Olímpic Floresta aquesta última jornada va caure per només 3-2 contra el Club Natació Sabadell, un resultat molt just, però en qualsevol cas el que és una realitat és que no arriben als punts, es competeix, però en el tram final, ho comentàvem amb l'Albert Tejero al final del partit, l'entrenador del futbol sala Sant Cugat, un futbol sala Sant Cugat que va caure 3-8 contra el Pallejà, però clar, tu mires el resultat i ja veus 3-8, clar, però és un 3-8, els tres últims gols del qual van arribar en els dos últims minuts, i amb el partit pràcticament definit, amb el futbol sala Sant Cugat abocat a l'atac per a veure si podia remuntar, però en qualsevol cas val a veure aquesta jornada. El futbol sala Sant Cugat juga contra el Manresa, un rival directe, El futbol sala Sant Cugat no té cap punt, el Manresa en té 3, per tant és un rival directe, tant de bo pugui vèncer, és a domicili, però tant de bo pugui vèncer i igualar punts com a mínim al Manresa. L'Olímpic de la seva banda, que sí que té un partit molt més complicat, Sergio rep el Sant Andreu de la Barca, el líder, el rep a Can Llobet, aquest petit reducte gal que sembla que tants bons resultats donen els florestans, però en qualsevol cas és un partit complicat contra el Sant Andreu de la Barca.
El futbol sala igualment juga contra el Manresa, un rival directe, com bé deies, de fet és aquí on s'han de rascar els punts per tirar endavant. L'Olímpic, doncs, aguantar
tot el que pugui.
Aguantar el que caigui.
Insistim, amb l'últim partit, 3-2, és a dir, estan competint i realment s'estan donant uns marcadors que no reflecteixen la realitat. Un 3-8 aquest cap de setmana. Crec recordar que l'anterior cap de setmana també tant Olímpic com Futbol Sala Sant Cugat van perdre per molta diferència de gols, però com bé sabran els experts de Futbol Sala, quan un equip s'aboca molt a l'atac, el rival passa a jugar de 5, que vol dir que el porter passa a ser porter-jugador, i en aquestes situacions és quan el rival té moltes possibilitats de marcar, Pallejà el cap de setmana passat. De fet, dos dels 8 gols van ser de porteria a porteria.
Deixem el futbol sala i anem a la gespa.
El futbol, el júnior, que segueix com una autèntica bala, ja suma 12 punts, però suma 5 triomf. Seguim insistint en aquest primer partit malaurat que va perdre els despatxos al júnior per alineació indeguda. Si no fos per això tindria un 5 de 5 complet, 15 punts. A hores d'ara, en qualsevol cas, en té 12 i és quart, per tant no podem dir que estigui sent un mal camí, ni molt menys dels de Paco Carballo, tot just al contrari, a més dominant, tocant, amb bon joc. Aquest cap de setmana un partit interessantíssim, el que es podrà veure al camp del júnior Espluguenc, no, perdó, al camp de l'Espluguenc, Espluguenc júnior, que és tercer contra quart, l'Espluguenc que és tercer, el júnior que és quart, per tant,
bon partit,
molt bon partit, sí. Es podrà veure molt bon futbol. Els de Paco Carballo realment estan desplegant un gran futbol, malgrat ser la primera temporada del tècnic 104 al capdavant de l'equip blau i negre. Realment estan jugant molt i molt i molt bé. I diumenge vam estar parlant a l'Esport en Marxa amb un dels seus jugadors, amb l'Arnau Rion, i ens deia que és molt d'hora, evidentment, per pensar en la situació de final de temporada, en ascensos, però que en qualsevol cas val a dir, val reconèixer aquest bon paper, aquest bon camí que estan fent els del Paco Carballo. I en canvi...
Clar, ara això és la part bona.
La cara.
Exacte, la cara. Ja m'ho suposava, eh? Ja t'ho he vist la cara, tu, de fet. La creu, quina és?
El Sanko. Malauradament un Sanko que a domicili està patint molt. De moment, d'aquests 5 partits, doncs n'ha caigut els 3, una situació molt complicada la que viu a fora els de Camilo Esperanza. Recordem, un equip en construcció, un equip que té moltes peces noves, però que si li volem veure la vessant positiva, la tenim a la Zem Jaume Tubau, al camp del Sanko, que de moment 2 partits, 2 victòries. Intentarà fer el mateix, això sí, contra un rival molt complicat aquest cap de setmana, contra l'Unificació en Bellvitge, que és segon classificat. De fet, li podria fer un favor al Júnior en cas de victòria, perquè és un rival de la part de dalt contra l'equip blau i negre. Veurem si el Sanko es pot allunyar de les posicions de descens, i tot amb vistes aquest cap de setmana al següent, on tenim, Sergio, el derbi.
Exacte.
El derbi de segona catalana.
Us mulleu, aquí, vosaltres, sovint a la redacció?
La redacció acostuma, evidentment, nosaltres hem de ser imparcials. Yeah. Aquí,
sí, 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 el nostre
cul és el de l'esport i no el de, de cap equip. A hores d'ara, si hem de dir que hi ha un clar favorit, és el Júnior. De fet, amb bastants derbis, si no recordo malament, acostuma a ser el Júnior el que s'acaba emportant el gat a l'aigua, però en qualsevol cas, si hi ha un favorit per joc, per forma i per resultats, de moment és el Júnior.
Veurem què passa si no hi ha una sorpresa. De moment ho veiem tot força estable, quan sí, a futbol sala i futbol herba, podríem dir futbol 11, però en hoquei herba la cosa no està tan tranquil·la.
Estabilitat, tots els mals resultats, però on trontolla molt la cosa és a l'hoquei herba. Hi ha un petit batibull que ve de la setmana passada. Recordem el que va passar la setmana passada amb el Júnior masculí de Divisió d'Honor. Expliquem una miqueta què va passar. Jugava contra el Caldària Barroques, jugava a Ourense, a Galícia, i a Galícia és conegut, segons ens va explicar doncs els jugadors del Júnior, que sempre arbitren els mateixos col·legiats. Ui. Això té una explicació i és una qüestió bàsicament de diners, perquè cada comitè entenem que té els seus àrbitres i per tant és molt difícil fer venir un àrbitre, vés a saber tu, del País Basc o de les Canàries perquè arbitri un partit a Galícia, és molt més car, per tant sempre acostumen a haver-hi els mateixos àrbitres. Llavors, això provoca un debat, tenint en compte la professionalitat o no d'aquests col·legiats, tenint en compte que coneixen els jugadors, que són partits que són molt complicats de jugar. Fins aquí tot bé, pot haver-hi cert arbitratge casero, que s'acostuma a dir.
Clar.
Però es veu que el que va passar la setmana passada, nosaltres no ho vam veure, tenim una versió que és la del Júnior, i el que va passar la setmana passada al camp de Caldària Barroques amb l'empat a 2 contra el Júnior, es veu que va ser un autèntic escàndol. Si et sembla, per començar, escoltem un document, és el Mauri Carriol, capità del Júnior, que diumenge ens explicava això a l'Esport en Marxa.
El que ha passat avui ha sigut escandalós. Ja et dic, porto 13 anys de Divisió d'Honor i no m'havia passat mai. Sensació de rebut que tinc avui ara, no l'havia tingut en 13 anys.
Caram, tu, va fort.
Robo, un robatori en 13, clar, si t'ho diu un novell, no? Un d'aquests joves, igualment
que va més
té
nerviosos,
la seva importància, ja, o té el seu valor. Però clar, que t'ho digui Mauri Carrió, un home amb l'experiència que té, ni més ni menys contrastada durant 13 anys jugant a Divisió d'Honor, home, crec que s'ha d'escoltar i crec que són paraules majors. El que va passar, doncs, moltíssimes situacions conflictives. Un penal que es veu que no era, un gol que li van anul·lar al Júnior, que era l'1-3, després de 2 minuts. El Júnior va marcar el gol.
Ostres.
Es va celebrar el gol, sí. I quan el Júnior estava ja col·locat per defensar la possessió rival, per dir-ho d'alguna forma, un dels dos àrbitres va decidir que aquell gol no valia.
Ostres!
Per tant...
Com va trigar això? Un parell de minuts, almenys?
Dos minuts i pico.
Ostres!
Clar, els jugadors del Júnior absolutament indignats. El que
home,
sí,
normal.
El que sí que és veritat és que el Júnior té les imatges, tenen el partit enregistrat, i ens va dir Mauri Carrió que el club pensarà quina és la millor mesura a prendre en quant a federació. El que sí que és cert és que ens va dir el Mauri que poca confiança hi tenen en aquests tipus de recursos.
Home, però el resultat segurament no s'alterarà.
Estem
molt ben acostumats a que un recurs d'aquest tipus no acaba en res, normalment.
El Mauri no tenia gens de confiança en aquest tema.
Carai, tu.
Les noies, el Júnior femení, de la seva banda, que molt ràpidament volen seguir sumant, van vèncer la setmana passada contra el Taburiente, primera victòria en 2 jornades d'un equip cridat a lluitar pel títol de Lliga.
Clar,
aquest cap de setmana s'enfronta contra l'Atlètic Terrassa, de moment 6 16 contra 7.
Deixem els camps de futbol, els camps de gespa i marxem a la pista de bàsquet.
On les Huescs volen, les Huescs, que és complicat dir això, ostres, les Huescs, és Huesc en plural, la Huesc masculina i la Huesc femenina, que volen recuperar el bon camí de principi de temporada. La masculina, que suma dues derrotes consecutives, el diumenge passat va caure a casa contra el Club Basc, va caure fora contra el Club Basc Martorell. Això sí,
ja es deia, no?
Una de les pistes
era complicat.
Molt sí, complicat, molt sí, complicat. Sí, sí, segurament el Martorell serà pràcticament segon dels quatre que estarà a la Final Four, aquesta Final Four d'ascens que es fa de cop a Catalunya a lligar Eva, i per intentar redreçar aquest rumb, doncs realment no té una situació molt fàcil, i vaja, és que suma un segon desplaçament consecutiu i ho fa a casa contra un dels equips que han baixat aquest any de Lliga, Eva, els Lluïsos de Gràcia, l'històric conjunt de Barcelona, que ha baixat de Lliga Eva, que ha conservat el bloc menys un parell de peces i que posarà les coses molt complicades als de Marc Guillem.
Doncs molta sort, a veure què tal.
Exacte, a veure si pot rascar alguna coseta a la pista barcelonina. La Huesc femenina, de la seva banda, que és setena, perquè va caure també després de dues victòries en les dues primeres jornades, va perdre contra el Club Natació Sabadell, va tastar una miqueta la dificultat d'aquesta primera catalana, va perdre de 27 punts, i a jugar contra el Nenser Tarragona, que és novè, una victòria, dues derrotes. En qualsevol cas, pista també complicada, aquestes pistes tarragonines que sempre són complicades de pair.
Passem ràpidament per l'handbol i pel patí hoquei, que també és una notícia aquesta setmana.
Els dos equips segurament més en forma, segur, l'handbol, ja t'ho dic ara, que és l'equip més en forma de l'esport santcugatenc, invicta Lliga Catalana, expenses del que faci el Pardinyes, el resultat del qual encara no coneixem, està ajornat el partit. L'handbol Sant Cugat, que ha sumat 3 de 3 i vol seguir demostrant que aquest projecte és seriós per ascendir a Primera Nacional. De moment no hi ha dubtes, és un projecte potent i molt potent, i ho vol seguir fent a Poblenou, on juga aquest cap de setmana contra un vell conegut com és l'handbol Poblenou. I el Patuque Club Sant Cugat femení, de la seva banda, que va vèncer en el seu retorn a l'hoquei Lliga, de fet és la primera victòria de les de Pep Mateo amb l'entrenador al capdavant, la pretemporada no compta, el que compta és la temporada oficial, i de moment el Patuque, que va guanyar contra el Girona la setmana passada 2-1 a casa, per tant vol rubricar aquest bon moment o aquest bon inici contra l'Igualada, que a la seva banda va caure 7-0 contra el Voltregà. Per tant, a veure si les de Pep Mateo doncs poden seguir el que és jornada a jornada, i elles ho saben, apropant-se a la salvació, que ha de ser l'objectiu de les de Pep Mateo.
S'ha de treballar moltíssim, i per cert, aquest diumenge tenim un gran esdeveniment molt a prop de Sant Cugat, vaja, toca Sant Cugat directament.
Tu que ets aficionat a l'esport, no sé si ho faràs o no sé com estàs. Ui, de forma.
Jo no m'hi veig massa, no m'hi veig,
A més, ens hauríem de llevar ben d'hora, però exacte, animem, evidentment, a tothom que hi pugui participar, A les 8 del matí inicia la Transcullserola, una de les proves també mítiques de l'esport santcugatenc.
Sisena edició, ja.
Sisena edició, 55 quilòmetres amb 1.650 metres de desnivell, una competició que organitza l'Unió Ciclista Sant Cugat, i que reuneix el que seria l'aficionat del ciclisme bastant de muntanya aquí a la nostra ciutat.
I a més que no acaba aquí a Sant Cugat, sinó que va cap al Papiol, exacte, cap a Molins de Rei, per tant, tots els municipis del voltant de Sant Cugat.
Una Transcullserola, al cap i a la fi.
Això mateix.
I acabem, si et sembla, amb un apunt de rugbi, perquè aquest cap de setmana comença la divisió d'honor B, però no comença el Club Rugbi Sant Cugat.
Per què no?
Perquè comença descansant.
Amic.
És una competició amb dos grups, són imparells, el grup del Club Rugbi Sant Cugat doncs encara no, sí que dona el tret de sortir aquest cap de setmana, però el conjunt Sant Cugatenc començarà la setmana que ve a casa contra el Buc. Si estem parlant de l'handbol Sant Cugat les últimes setmanes com un dels equips més en forma, compta amb aquest Club Rugbi Sant Cugat. Aquí sí que estem tots, si em permets expressió, bastant calents amb aquest equip, perquè realment és un dels conjunts que pot aspirar a ascendir a divisió d'honor, una categoria preciosa on només hi competeix la Santboiana com a equip català.
Això que dius de gent que va calenta en aquest sentit, jo veig el Carles Mayol molt, molt posat amb el Club Rugbi.
El Carles acostuma a anar bastant calent en moltes coses, però vaja, això ja és qüestió seva.
Dani, moltíssimes gràcies, com sempre.
A tu, Sergio, que vagi bé.